Si tornes, repetiré el teu nom i el meu també. Me'ls diré amb veu molt baixa, com un prec, o tal volta un conjur. De sobte et sento molt a prop i el temor m'immobilitza. Ets dintre meu? Et perdré potser si em moc? Em tanca els ulls un calfred i et contemplo com a través dels vidres enllorats d'una finestra. Prem-me tot si tornes. Haguem de sentir aquest poema de Miquel Martí Pol, aparegut en el seu llibre Temps Interluni l'any 1990. I ara el tornem a sentir en la versió d'Ariana Savall, la filla de Jordi Savall i Montserrat Figueres.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, bona nit, amics i amigues. Això és el programa Tirant de llibres, el programa que surt cada dilluns per Punt Set Ràdio. I d'aquí volien, des d'aquí, doncs, agrair a tota la gent que col·labora amb nosaltres, la Gemma Grau des del control i totes les altres persones que aniran sortint al llarg del programa. I dir que és el programa número 189 i que són ara les 9 i 5 minuts del vespre i és un programa, com ja sabeu, en rigorós directe que fem cada nit. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc.
Sí? Joan, Joan.
Ai, perdona. És que estava distret organitzant coses i la inèrcia m'ha portat a saludar-te com sempre saludo el que em dona l'entrada, però avui és el Joan qui me l'ha donada, jo he donat l'entrada a l'Esteve. Hola, bona nit.
Bona nit. Estem de molt bon humor tots, eh?
Molt bé, doncs després d'aquesta petita presentació anem a explicar una mica el programa que us presentarem, que és com sempre molt atapeït i molt ple de coses. Començarem amb una crònica des de les Illes Balears, en la que la benvolguda companya Laia Martínez ens explicarà novetats culturals i literàries des de les Illes. Després, des del País Valencià, des de València concretament, en Pare Murelló ens farà també una crònica des d'aquelles terres del sud. I després Esteve Casas ens farà un comentari de llibres a la carta, oi, Esteve?
Sí, sí, avui parlarem de, com sempre, de Jaume Cabré, és una mania ja.
Bueno, és un d'aquestes vegades que hi ha passions que hi ha per aquí, doncs que evidentment respectem, i mentre siguin llibres doncs que ens agradin i siguin escrits en català, ja no hi ha cap més condició. Doncs després us presentaré la Literatura Universal, un llibre de Fred Vargas, una autora francesa, amb una obra de ciència, bueno, de fet és entre policia que hi d'animes, és l'home dels cercles blaus. Després el Jordi presentarà Literatura Catalana, oi?
Sí, avui parlarem d'un tema que seria la influència de Joyce, la primera influència de Joyce en algunes obres de la literatura catalana. I tot seguit, Joan, passarem als microrelats.
Exactament, llegiré dos microrelats de l'Associació de Relataires en Català, Un fil de sang i Furia. Seguirà Francesc explicant-nos la Biblioteca Viva, la setmana literària de la Biblioteca de l'Escorxador, una primera setmana que es fa aquí a Sant Celoni. Després hi haurà el noticiari i Jordi ens farà la frase i amb això acabarem el programa. Doncs vinga, som-hi.
La crònica.
Hola, bona nit, Laia.
Bona nit, com anem?
Ja et tornem a tenir aquí. Escolta, fins ara t'estàs avançant a l'actualitat la majoria de les vegades. El dia passat ens parlaves d'aquestes activitats que havia organitzat, doncs, diguéssim, l'Espai Mallorca, a Barcelona, per intentar rellançar la seva existència. Em sembla que al final no el tancaran immediatament, oi?
Finalment, de moment no es tanca. El que passa és que bé, hi ha converses sobre com pot funcionar aquesta reestructuració, no? Segurament s'hi afegirà l'Institut d'Estudis Baleàrics i bé, se suposa que el Consell abonarà els dobbers que falten, per posar al corrent sobretot les nòmines de les treballadores, es prescindirà d'una d'elles, però s'intentarà continuar doncs, amb tota aquesta activitat cultural que fa créixer Mallorca i les Balears en general a través de Barcelona.
Perfectament. Hi hauria alguna novetat més, oi, segurament?
Sobre l'Espai Mallorca?
No, en general. De què més ens vols parlar avui, Laia?
En general, bé, avui us proposo una cosa una mica més d'estudi, diguem-ne, però molt interessant, i és que a Can Alcover, aquest espai de cultura d'aquí de Palma, el dijous dia 23, és a dir, aquest dijous, faran una mena de jornades en homenatge al lingüista Joan Solà, aquest honorable senyor doncs, que es va morir el 2010 i que va deixar rere seu una tasca fantàstica per la llengua catalana. Aquestes jornades les organitzen l'Institut d'Estudis Catalans, la seva seu d'aquí de Palma, i l'Obra Cultural Balear, i hi haurà tres xerrades molt interessants. La primera serà d'Isidor Marí, que és el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i es dirà Joan Solà, el llegat i l'exemple, i parlarà una mica doncs, de tota la feina que va fer aquest senyor en el camp de la lingüística. Després n'hi haurà un altre de Jaume Corbera, que és professor del Departament de Filologia Catalana, i es dirà Joan Solà, l'entusiasta científic de la llengua, que es referirà doncs, més a aspectes tècnics, no? Perquè la lingüística ja sabem que és la ciència, diguem-ne, que estudia el llenguatge, i hi haurà doncs, moltes curiositats que va trobar el senyor Solà. I finalment n'hi haurà una doncs, de més informal o més sociològica, que la donarà en Gabriel Bibiloni, també professor del Departament de Filologia Catalana, la titulada Les idees sociolingüístiques de Joan Solà. I bé, doncs això combinarà una mica política, cultura i llengua, i en acabar aquesta xerrada hi haurà una projecció de l'audiovisual Joan Solà de Viva Veu, que és com una mena de documental que barreja doncs, entrevistes amb Joan Solà i una mica d'opinions d'altres estudiosos de la llengua, no? Doncs, sobretot aquesta feinada que va fer de recopilació de dades.
Molt bé.
Perfectament. Alguna cosa més a afegir, Laia?
Bé, aquesta setmana, en principi, doncs, més o menys això...
Amb això ja en tindríem prou.
Sí, fins al 2 de març sí que hi ha una exposició molt interessant a l'edifici de la Riera, que és aquest edifici que té la Universitat de les Illes Balears al centre de Palma, al carrer Miquels dels Sants Oliver, i hi ha una mostra que es titula El llibre d'artista, que l'han feta doncs, els alumnes de Magisteri de la UIP en el marc d'un projecte que es diu Art a la UIP, i en aquesta mostra doncs, ensenyen el resultat d'experimentar el procés de creació d'una obra d'art, no? Com el llibre pot ser doncs, això, una peça per ser admirada físicament. Molt interessant també.
Doncs molt bé, Laia, ahir la teva col·laboració i esperem que la setmana que ve ens tornis a estar amb nosaltres doncs, amb la cura.
Vinga. Molt bé, moltes gràcies, una
vegada. A reveure, la setmana que ve. Adéu.
I ara ja tenim els micròfons la benvolguda companya Empar Morolló. Hola, Empar, què tal? Com està el País Valencià?
Està ben remenat,
ben
Joan.
Remenat i ben estovat, oi, també?
Hola a totes i a tots. Mira, vinc un poc indignada, ja ho dic, de com estan fent-se les càrregues policials contra estudiants avui al carrer. Ja van començar la setmana passada, no sé si sabeu, ha traspassat les barreres.
Terrorífic. Les imatges van posar els pèls de punta.
I fins i tot a parlamentaris han estuat, a la Mònica Oltra.
Sí, efectivament. Avui he pogut veure al Joan Ribó, a la Mònica Oltra, he vist a Marga Sanz també, i aquesta vesprada és que s'han tornat a repetir aquesta vesprada nit una altra vegada. Els estudiants han pres un poc el carrer. Crec que hi havia, he arribat a comptar 12 furgonetes de la policia nacional i fins que han carregat, vull dir que els estudiants estaven asseguts a terra en un moment donat, això ja eren 7:30, una cosa així de la vesprada, i han fet càrrega, han disparat a l'aire, no sé, això ja no ho he pogut veure, la gent que estava a les voreres ens han tirat en darrere, i bé, i un poc denunciar, doncs, primerament que me sembla excessiva, no?, la capacitat aquesta de càrrega o de descàrrega contra els estudiants. En segon lloc, és que els detesos de la setmana passada, 3 d'ells eren menors. Vull dir-te que menors no poden estar detinguts. Així que això per a la reflexió dels polítics i de les delegacions de govern que traspassi d'alguna manera. I després que les manifestacions o les concentracions van a continuar. Demà migdia han fet una altra, així que no sé com quedarà la cosa.
Jo no ho crec, perquè m'estranyaria molt que fos veritat, però jo he sentit dir moltes vegades que aquests que han sortit de les tocineres per anar a estocinar els estudiants, uh-huh, prèviament han estat prenent més a saber què que han sortit tan esbarats,
No ho sé, ja t'he dit que hi havia moltíssima més policia en proporció que estudiants o gent, no? Jo crec que si la policia haguera marxat abans i no haguera fet tant de desplegament, segurament els xicons també se n'haguera enfartat, perquè estaven, crec que des de les 3 de la vesprada, i bé, a les 8 de la vesprada continuaven allà, i un poc més dispersos.
S'ha demanat la dimissió de la delegada del govern, no?
Sí, això es demana, o almenys que valore de quina manera es pot consensuar, d'una banda, el dret a concentració o a manifestació, i d'una altra banda, si no és excessiu, per no dir vergonyós i bastant lamentable, i si es carregués amb eixa força i amb eixa contundència. No crec que siga proporcional per a res. I bé, això de banda, moltes coses que tenim aquesta setmana. Estrenem aquí a baix, al País Valencià, l'ara.cat. Vosaltres ja el teniu allà dalt a Catalunya, les Illes també s'edita allà també, i nosaltres ens arribarà en format digital i també en paper a partir de quan serà, del diumenge 26, així al País Valencià. El 23 de febrer, a les 8 de la vesprada, el presentarà Ferran Torrent al Teatre Micalet, i bé, és de nou un intent més per arribar amb notícies, amb informatius, en català al País Valencià, no? El Punt i l'Avui van fer ja fallida, el VilaWeb és el que continuarà un poc donant notícies en català i sobre la cultura catalana al País Valencià, i bé, i d'alguna manera aquesta setmana assistirem a la presentació. Esperem que tot vagi molt bé.
Ara també el diari Ara tinc entès que també té la intenció, si ja no hi és, de ser el País Valencià també.
Això dic, que sí, es presenta al País Valencià. A partir de diumenge el tindrem al País Valencià, ja que podrem comprar, de moment, a Castelló i València, no a Alacant. No sé per què tan al sud encara no ha arribat.
A les Balears jo tenia grans dificultats per trobar el Punt Avui, i en canvi l'Ara,
Es troba bé.
Quan es comença a distribuir sembla que ho cobreixen tot.
Mira, me n'alegre que arriben. I mira, podem anar al teatre, podem anar a la Sala Escalante a partir de divendres, 24 de febrer, el públic infantil, per a veure un somni d'una nit d'estiu fins al 4 de març. Podem anar al cinema. Es presenta Any de Gràcia, la última pel·lícula de Ventura Pons, al Club Diario Levante aquesta setmana, el dimarts 21 a les 10 de la nit. Podem anar a veure també cinema en valencià l'octubre, una pel·lícula que estarà avui, demà i també dimecres a les 7 de la vesprada, i que es diu Immigrants, en versió original, doblada en valencià, i el Pa Negre. El Pa Negre el podem veure a la Universitat d'Alacant, que aquesta setmana està amb una agenda molt atapeïda. Si voleu entrar a veure els actes, també ja veureu que està molt bé la qüestió. Pa Negre és dimecres a les 6 de la vesprada a la Universitat d'Alacant. A la Universitat d'Alacant també hi haurà dijous a les 8 de la vesprada un concert de Feliu Ventura. I no sé si estem encara a temps o ja estem fora de temps.
Estem una miqueta fora de temps, però...
Doncs aleshores només m'acomiade de vosaltres fins a la propera setmana i espero escoltar tot allò que digueu del Jaume Cabré.
Doncs vinga, ara s'hi posarà l'estada. Vinga, fins a reveure i fins la setmana que ve, una abraçada.
Fins a la propera setmana. Adéu, adéu.
Llibres a la carta.
Bé, en aquesta nova novel·la, en Jaume Cabré, usant com a excusa el pare o el frare Junoi, ens disseca amb força detall la vida en els convents de clausura. Fra Junoi és un frare sospitós de sentir massa apassionament per la música, i és clar, l'únic apassionament permès s'ha de dirigir sempre vers Déu. Segons el seu superior, el pare Modest, quan parla amb el bisbe per exposar el problema que representa l'actitud del capellà, diu: «Fra Junoi era un pare a mitges perquè la música l'omplia massa, i al necessitar el monestir de la Ràpida, un pare confessor, vaig veure que la mà de Déu disposava les coses amb harmonia». És a dir, aquí ja podem veure una certa ironia de l'autor, en la qual sempre, en nom de Déu, es fan aquelles coses que en aquell moment amb ells més els hi convenen. És, doncs, el monestir de clausura de la Ràpida i els personatges que l'habiten, sobretot la mare superiora, els elements encarregats de teixir la història de la novel·la. El sentiment de ser escollides, predestinades a una vida superior a la resta dels mortals, fent de la pobresa, la mortificació i l'obediència absoluta envers Déu objecte i finalitat de tot, marquen el tarannà d'aquell monestir. Per fer-nos una idea de la idiosincràsia, pensament, filosofia de la vida que regia el comportament dins d'aquests convents, llegim: «En la mateixa manera que els mundans cerquen i estimen els honors, la fama i el nom, nosaltres hem de delir-nos amb diligència per allò que Crist ha estimat i abraçat, soers, injúries, afronts, falsos testimonis, i passar per gent folla als ulls del món. Amb la gràcia divina podrem imitar Crist en aquesta via estricta que mena els homes a la vida».
i que cada penitent reconegui com a seu l'ofici de buscar en Déu Nostre Senyor exemple d'abnegació i cerca i mortificació continuada en totes les coses possibles. En català tenim una dita molt simple i encertada, totes les masses piquen, que posa de manifest que els excessos mai són bons. Efectivament, l'esforç antinatural per arribar a aquest suposat estat de perfecció, d'entrega i de sacrifici, anulen l'alegria de la vida, tornen l'ànima xorca i són caldo de cultiu pel drama en el qual, indirectament, el nostre amic Fra Junoi s'hi veu involucrat. Càstig massa sever posat a dues novícies per part de la mare superior que, juntament amb el judici posterior al frare, marcarà l'argument. Aquest forçar el cos i, sobretot, l'esperit fins a extrems forassenyats fa que totes aquelles coses que només són demandes, necessitats d'un cos excessivament castigat, siguin interpretades com a temptacions del dimoni, que acaba arrelant-se de tal manera en les vides d'aquelles monges que la situació es torna acceptable per al pobre frare, que, com ja hem dit, l'amor a la música l'ha desterrat allà. Simultàniament, la història ens presenta l'altre aspecte de l'estament religiós, els dirigents. Aquests, que moltes vegades de fe en tenen poca i lluiten per aconseguir finalitats molt més mundanes, han fet de l'art de les formes i de les aparences una poderosa arma que no pot amagar un clar interès pel poder i per altres coses, com els diners, de caire francament més terrenal. Un dels fragments de la novel·la ens il·lustrarà amb claretat meridiana el caràcter d'un d'ells, per ser més precisos, el bisbe de Feixes, en una conversa amb un dels principals del poble, el fabricant Julià Rigau. Si algú ha llegit La Teranyina del mateix autor, aquest nom li serà familiar. Per una qüestió de calés. De fet, una de les novícies que deixa espantada per la situació que ha de viure el noviciat reclama la dot que prèviament havien entregat. I en aquesta conversa, en Julià Rigau reclama al bisbe precisament aquest dot. I ell li diu: «Tinc entès que sempre ha estat generós en les almoines. Dono diners quan em plau, però no deixo que me'ls prenguin». El bisbe Maurici observà admirat aquell home, quina gosadia, i davant seu calia demostrar-li que, encara que no fabriqués teixit, encara que la seva sotana hagués sortit de la fàbrica Rigau, ell estava per damunt. «Per cert, senyor Rigau, me n'oblidava». I li va explicar amb la major cruesa possible els fets de la Ràpida, remarcant cruelment el paper dissortat del plançó dels Rigau en un afer tan trist, cregui'm. Així no li ho van dir en el que havia passat al monestir? Li van tornar a la neboda sense més raons i vostè no va voler saber? El senyor Rigau estava maleint aquell escurçó ensotanat amb tot el fervor de la seva ànima corcada. El patac de les novetats li ennuegava els mots a la gola i quasi li impedia respirar. Va fer un esforç sobrehumà per dissimular la turbació. Aquestes misèries ja me les ha explicades la meva neboda. Em té prou confiança per... No en dubto, mentia el bisbe, però ella no sap que tot això porta cua. Li va contar, doncs, fins on permetia la cautela, les conseqüències que es derivaven de l'actuació posterior del confessor, el seu confinament, l'excomunicació que penjava sobre les seves espatlles, les acusacions que feien necessari un judici i, encara que sigui així de penós, senyor Rigau, la seva neboda haurà de testimoniar. I em temo que el nom de vostè també sortirà escena, perquè s'ha entretingut a escriure cartes al monestir. No s'imagina el greu que em sap, però tota la família es veurà embolicada en aquest judici públic. El silenci era una paret més gruixuda que els murs de la Ràpida. Els dos homes, muts, s'aguantaven l'esguard, vejam qui patava abans. El senyor Rigau veia els cabells que començaven a aclarir-se sota la ridícula ensaïmada episcopal. Calculava el tren d'aquell home i li va venir una por llunyana, ancestral, d'aquelles que se senten quan hom té coses del passat ben enterrades i veu un enemic amb la pala disposat a excavar. De cap manera, la justícia ha de fer el seu fet. Hi ha una acusació, hi ha uns testimonis, hi ha uns fets... Repeteixo que no m'hi avinc, ni la meva neboda ni jo hem de sortir per res en aquest embolic. No em toca a mi decidir-ho, coquetejava el bisbe, bo i esperant el moment que s'enderroqués aquell edifici que tenia al davant. Vol la guerra? Què diu? S'esverà Monsenyor molt més del que els seus gestos deixaven a veure. Jo no vull cap guerra, Déu nos en guard, jo només vull que resplendeixi la veritat. Monsenyor feia un gest metafísic amb les mans i l'esguard i insistia que el judici contra el confessor era cosa de pocs dies i podia ser un afer prou desagradable. Amb aquest senyor que diu, ja pot fer el que vulgui, assumpte privat de vostès, però no té cap dret a embrutar el nom de la meva família. Jo no embruto res. La brutícia, senyor Rigau, l'hem d'anar a buscar a altres llocs. Amb sol·licitud paternal, no amb rancúnia, ampliava el gest d'abans amb un accent una mica més dramàtic. El vici i la corrupció, senyor Rigau, no és aquí on els trobarà. Aquí, si de cas, pot trobar homes decidits a foragitar el pecat. S'alçava la mà i el to de veu de Monsenyor, d'allà on sigui arrelat, senyor Rigau. Julià Rigau va comprendre llavors que el poder del bisbe era enorme. Va veure clar que amb un sol dit podia fer trontollar prestigis sencers i era evident que aquell home de cara rodona, ensaïmà del clatell i creu el pit, era capaç, molt capaç, de bellugar un dit i la mà sencera si calia. Per dintre, la ira estava a punt de fer-lo explotar. S'aixecà d'una revolada i escopia. Confio que ni la meva neboda ni jo ens veurem embolicats de cap mena en el judici. De moment, no penso reclamar el dot. Finalment, diu... El bisbe meditar una estona sobre la dificultat de ser un bon bisbe. De fet, aquí hem pogut veure en aquest tros, doncs, com amb paraules suaus, molt amables, aquella persona doncs apreta fort on les formes, no perd mai la compostura, però apreta fort. Llavors, l'autor, sempre com a taló de fons l'univers del poble de Feixes, d'on neixen i es nodreixen els seus personatges, alterna la narració en tercera persona amb l'explicació directa dels personatges, fent saltar com si jugués la història en el temps. Les descripcions són precises i una fina ironia, a vegades burla, plana sobre tota l'obra. De fet, l'estil és molt similar a altres obres de l'autor, com La Teranyina, la història de la qual es situa cronològicament uns quants anys abans. Bé, aquest llibre està editat per Proa, amb la, crec que és la col·lecció La Butxaca, i el seu preu és d'uns aproximadament 10 euros. Val la pena llegir-lo perquè retrata molt fidelment la manera de ser i la psicologia d'aquest tipus de gent.
Literatura universal.
Avui a Literatura Universal presentem un llibre d'una escriptora francesa que es diu Fred Vargas. El títol del llibre és L'home dels cercles blaus. Està editat per Ara Llibres Amsterdam Llibres. És un editorial que té doble nom. De Badalona. Són mateixos que fan el diari Ara que parlàvem fa un moment. El 2011, fa molt poc que s'ha fet. Té 173 pàgines. I el preu és 20,90 euros en format estàndard. En l'altre format no l'he trobat, per tant és l'únic preu que hi ha. També ho podeu trobar a la biblioteca, per això, eh? L'home dels cercles blaus és la quarta novel·la de l'autora francesa Fred Vargas, que va néixer el 1957 a París, i després de La tercera verge, el 2008, Un lloc incert, el 2009, i L'exèrcit furiós, el 2011, tots han estat traduïts al català per estar de llibres, doncs aquest és el quart llibre que s'ha publicat. Hom la considera la reina de la novel·la negra francesa. El llibre que analitzarem li ha donat una fama internacional. Bé, aquesta obra és molt diferent de les històries de crims que estem acostumats a llegir, perquè no només hi apareixen uns assassinats i un detectiu de la policia que descobreix que ho ha fet, sinó que aquí tenim tot el que hi ha per un seguit que hi ha tot un seguit de personatges que acompanyen l'inspector Adamsberg, que és el nom de l'inspector comissari aquest que investiga, que provocaran una complexitat que farà més difícil seguir el fil argumental. Albert Ventura, parlant del tema, diu tanmateix, la història que planteja Vargas és lleugerament rara. Certament un crim pot ser estrambòtic, però el que li passa a l'autora és que planteja uns personatges que són poc versemblants i que alhora, en un moment determinat, focalitzen excessivament l'atenció del lector. Encara no se sap ben bé per què. Senzillament se'n va, desvia el focus d'acció cap a una altra línia. Aquesta decisió provoca que es corri el perill seriós que la gravetat faci la resta de la feina amb el llibre i ens caigui de les mans. Afortunadament per a tots, però això no implica que aquest gènere ni aquesta obra sigui menys vàlida que d'altres. No cal dir que estic d'acord amb aquesta afirmació, però també val la pena destacar aquesta originalitat com una bona manera de donar-nos-en de la gran diversitat d'aquest gènere. també vull afegir que aquesta característica no impedeix la comprensió de l'argument, sinó que cal agafar-s'ho com a notes complementàries, que són el marge de la investigació real. Aquesta tasca de l'inspector ve condicionada pel fet que fins ara era un policia destinat als Pirineus, però pels seus mèrits a l'hora de resoldre casos difícils l'han traslladat a París, i això provocarà un xoc amb els policies de la comissaria de la capital, els quals el rebran amb una certa dosi d'enveja i sorpresa pels sistemes que fa servir per fer les investigacions. El voldrien incriminar pel fet de venir de fora, però no poden. No poden fer-ho perquè és el seu cap. Afortunadament, pel desenllaç de la novel·la, l'inspector té un nas excepcional i, per tant, totes les crítiques acabaran desapareixent davant del seu èxit en la resolució de casos complexos, ja que d'això es tracta. A més, té dues característiques que el marquen. D'una banda, és extremadament lent, i de l'altra és que quan està rumiant es posa a gargotejar fulles d'arbre en un paper que posa a sobre el seu genoll. Són unes característiques particulars de l'Adamsberg, aquest comissari. L'argument, però, és senzill d'entendre. Trobem que les nits parisenques són marcades per una persona que es dedica a dibuixar cercles de guix de color blau pels seus carrers, cercles que cada cop són més grans, i si d'entrada hi posa andròmines a dins, com ara una corretja de rellotge, una arracada, una ala de colom, un gat mort, entre d'altres, més endavant el cercle serà molt més gran, tan gran que hi cabrà una persona, i serà el moment on es descobrirà a dins d'un d'aquests cercles el cadàver d'una dona. A més, sempre hi apareix un text enigmàtic, escrit al voltant del cercle i amb una bella cal·ligrafia que diu: Víctor, mala sort, què fas a l'hort? La mateixa autora ens diu que ella no fa novel·les policíaques, sinó d'enigmes. Per això no admet el retret que li fan a les seves novel·les d'enigmes, ja que per ella és una novel·la de l'ordre i de la seva estructura, que és que tot és fruit d'una combinació mecànica i previsible. Diu: la novel·la d'enigmes és un llibre que intenta identificar un perill. És la novel·la de vida o mort. Quan no pots resoldre les teves angoixes, els teus temors, els representes en una novel·la. La ficció et permet reconèixer-los, saber, avançar per tornar al mateix temps, però tranquil·litzat. És la funció dels contes. T'ajuden a dormir. Crims complicats, atractius personatges i una forma única de teixir les seves històries. Part que es barreja amb mestria la trama principal amb trames secundàries, diàlegs i descripcions, cultura i fins i tot humor. Què més podem demanar? Per totes aquestes raons, crec que val la pena conèixer aquesta autora que ha sotraquejat les aigües de la novel·la de misteri a l'ús. I recordeu, no us desanimeu per les giragonses que fa l'autora i segueu llegint fins al final. No us en penedireu. Repetirem la referència: Fred Vargas, L'home dels cercles blaus, editorial Ara Llibres, Amsterdam Llibres, Badalona, 2011, 173 pàgines, 20,90 euros en format de paper estàndard.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Bé, doncs, en aquesta secció de literatura catalana avui parlarem de ressons de Joyce en la literatura catalana. Què vull dir amb això? Bé, vull dir que Jim Joyce és un dels escriptors de referència en la literatura del segle XX i ho era en els anys 30, de tal manera que intentarem trobar precisament en els anys 30 la influència de Joyce sobre almenys tres escriptors catalans. A veure, Jim Joyce és conegut, oi, per ser l'autor de la novel·la Ulisses, publicada l'any 1922. És una novel·la que, entre altres tècniques, utilitza el monòleg interior. I, de fet, diguéssim que Jim Joyce és, per antonomàsia, l'autor del monòleg interior. Què volem dir per monòleg interior? Naturalment, hauríem de pensar en un monòleg teatral, eh? Però, així com en el teatre s'ha de parlar en veu alta, en la novel·la no cal, i per tant, doncs, en la lectura silenciosa, el lector interpreta el món interior del personatge. Esclar, això no té cap misteri si pensem en la mesura que o de la forma que els éssers humans tenim una conducta externa observable per tothom, però també tenim una conducta interna, és a dir, el pensament seria part d'aquesta conducta interna, o si voleu, de l'actuació del cervell humà. El monòleg interior ha rebut també el nom de flux de la consciència. El que passa és que de vegades es distingeix, oi? El flux de la consciència seria probablement, o vaja, sens dubte, el tipus de monòleg interior que utilitza unes estructures gramaticals més imperfectes, però que al mateix temps doncs trasllueixen, deixen veure la manera de divagar del nostre pensament, dels éssers humans, i naturalment doncs, en el flux de la consciència es va canviant de temes, hi ha doncs, interrupcions, les coses deixen a mig pensar, diguéssim. Bé, si voleu, també ho podem relacionar en termes com parla sense so. En fi, pel que fa a Jim Joyce tot queda clar. Anem a veure les influències. Ningú dubta que el primer reflex, almenys que a mi em consti, del monòleg interior en literatura catalana seria el de Fanny, la novel·la de Carles Soldevila, publicada l'any 1929. Només de sentir el principi de Fanny, quina foscor, i pensar que fora fa un sol que enlluerna, aquest teatre només es pot mirar amb tot el lluminari i tots els reflectors encesos, etc, etc, doncs ens adonem que tota la novel·la està escrita a partir d'aquesta tècnica, del monòleg interior. No arriba a l'elaboració, naturalment, del monòleg interior entès com a flux de consciència, que podem trobar en el final de l'Ulisses, el monòleg de Molly Bloom, però sí que, en tot cas, oi, és la transcripció dels pensaments d'un personatge, de protagonista. Dos anys més tard trobem una novel·la de Salvador Espriu, El doctor Rip, que també utilitza aquesta tècnica, la del monòleg interior. De fet, El doctor Rip és un llarg monòleg d'un metge a qui s'ha diagnosticat càncer. És a dir, són els pensaments d'una persona, diguéssim, amb una malaltia que l'ha de portar a la mort. Comença doncs la novel·la dient: va, res de nou, fatiga veure tots els dies reproduïdes en el paper aquestes imatges que ja esdevenen vulgars fins en la boca de gent indocta, etc. És a dir, se'n reflecteix doncs el món interior, els pensaments d'aquest personatge, el doctor Rip. No sé si ho he dit, em sembla que no, Salvador Espriu va escriure aquesta novel·la quan tenia 17 anys, cosa que fa doncs que encara tingui més mèrit. I encara un altre detall curiós: el prologuista que va buscar el pare de Salvador Espriu, Francesc Espriu, per l'edició de la primera edició del doctor Rip va ser precisament Carles Soldevila, és a dir, l'escriptor que havia inaugurat el monòleg interior en la literatura catalana. Naturalment que, si parlem de monòleg interior, un dels referents inexcusables també sembla ser Mercè Rodoreda. És clar que La plaça del diamant, aquesta novel·la de l'any 1962, és tot un llarg monòleg. Però sobre això hi ha discussions, perquè hi ha qui parla d'escriptura parlada, és a dir, es pressuposa un destinatari a tot el text de la Colometa, de Natàlia la Colometa, i per tant fins i tot es podria interpretar doncs com un monòleg en veu alta de la Colometa, de la Natàlia, a algú, a un destinatari desconegut. Bé, si més no, el cert és que Mercè Rodoreda havia practicat el monòleg interior o l'utilitza al llarg de la seva trajectòria, per exemple, en un conte tan emblemàtic com Nit i Boira, que fa referència als camps de concentració nazis. Per exemple, un moment seria, vaja, tot el conte ho és, però perquè en quedi constància, tornar dintre un ventre plegat, abaltit, voltat d'una tebió molla, així, en aquest racó, el sol és una mica tebi, etc, etc. És a dir, allò que veiem són els pensaments d'un pres en un camp de concentració, i, naturalment, allò que se'ns fa patent és la condició humana, és a dir, la situació d'un ésser humà posat en unes condicions límit.
M'hi ha trencat també un bon fragment de monòleg interior, sobretot el monòleg de la rata i tot això, que clar, si ho fa un animal, ha de ser per força un monòleg interior.
Sí, però és a dir, hi ha un personatge que és la rata, però no estic convençut que sigui fet des del punt de vista de rata. Mirem-ho de totes maneres, tu et refereixes al final de Mirall Trencat, sí. D'acord, doncs tenim fins aquí tot allò que faria referència a la influència concretament d'aquesta tècnica anomenada monòleg interior. Però, és clar, James Joyce també és l'autor d'un altre text, d'un text de caire més naturalista, un llibre de contes publicat l'any 1914 que es diu Dublinesos, Dublines. I en aquest llibre hi ha un famós conte, famós perquè fins i tot ha donat nom a una pel·lícula de Henry Houston, que es diu Els morts, The Dead. Acaba dient l'última frase d'aquest, l'última oració d'aquest conte, una cosa així com: la seva ànima, el personatge, es va esvair lentament mentre sentia la neu caient feblement a través de l'univers i feblement caient com el descens del seu últim final sobre tots els vius i els morts. Aquest final tan bonic d'aquest conte de Dead, que com que connecta tres o quatre elements, la neu, una percepció universal, els vius i els morts, és a dir, aquesta continuïtat de l'espècie humana i de la memòria humana, generació rere generació, clar, sobta trobar la mateixa idea precisament en una novel·la dels anys 30 d'un autor, Miquel Llor, que era molt conscient de la importància de Joyce, com així havia reflectit en algun article, en alguna publicació, i dic que a Laura, a la ciutat dels Sants, trobem aquesta idea justament al final de la novel·la. Aquesta mateixa... el fet curiós és que la frase és l'última frase d'un conte, de l'últim conte de Dublinesos, i hi ha una frase semblant, molt semblant, sembla que reflectint la de Joyce, en que és l'última frase de Laura a la ciutat dels Sants. Diu així: i la boira densa cau i abriga la ciutat amb tots els seus sants vius i morts. És a dir, sens dubte, Miquel Llor s'havia deixat captar per l'encís d'aquesta tècnica o d'aquesta frase, d'aquesta creació literària Dublinesos de Joyce. No sé en quina versió la devia haver llegit el llibre, potser una versió en francès, llanço la hipòtesi, però en tot cas no hi ha dubte que aprofita la idea en la seva novel·la. I fins aquí el que havíem de dir avui.
Els microrelats.
Bé, els microrelats són... Els microrelats que llegirem són contes petits, breus. Aquest que llegiré primer no és tan breu com havia de ser. De fet, és una mica més llarg del conte, però són seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport, tant de llibres, a la iniciativa de l'Associació de Relats en Català, emetent els contes que ens proposen, que seleccionen ells, dins del projecte ARC a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associacioderelataires.com i buscar la banera a la dreta, concurs de microrelats 2011, Sentiments. Llegim el primer conte. Es diu Un fil de sang i està escrit per Darman. No tens necessitat, però ho vull. Fa dies que hi rumio i no me'n surto. Em sento garratibat i fred. Reconec la vella sensació d'estar immers en una etapa de depressió creativa. Feia temps que no em sentia tan emmurriat. Ho diu les anades i vingudes de la inspiració i el vegetar dins d'un defalliment vital dominat per l'angoixa. En aquest estat prefereixo seguir dormint i mirant dins, on hi sento olor de terra humida, records d'estiu de la infantesa quan, tot seguit un aferum animal, un aferum peculiar, vaig trobar un gat mig enterrat a tocar d'un arbre. Es barrejava la fortor de la mort animal i la humitat del terreny de remogut. I ara sento l'olor en els narius de la memòria i no puc concebre com es fa això de flairar dins dels records olfactius. No ho entenc, però em passa, com em passa el sentir aquest xiulet persistent que no deixa de sonar dins del meu cervell, entre timpà i timpà, constantment, sense defallir en cap moment. I sols falta que jo hi pensi perquè soni amb més estridència. Curiós, ara no l'escolto, i persegueixo imatges que, com somnis reviscuts, passen per davant de la meva còrnia, però mai fora dels ulls. Reflexos inconexes, records sense sentit. Obro els ulls i la fosca m'envolta. Una sensació angoixant m'oprimeix l'esternum. Bellugo les mans i palpo una tela suau que m'encaixa tot el cos. Puc percebre un so apagat, música de violins potser. El cor es dispara quan puc admetre on sóc. Em sento defallir, respirar es fa feixuc. No m'ho puc creure. Escolto veus. Una és de l'Alba, la reconec. Tinc els ulls oberts, com plats, però no veig res. No em pot vèncer la por. M'he de mantenir despert. Però com? Ara sí, una escletxa de llum. Podré moure'm. Estic cansat. Seguiré fent força fins l'últim alè. Fins quan el cor ha dit prou. Els ulls, acompanyant un xisc esgarrifós, l'Alba estava a la cara. Volia afrontar el rostre serè apagat del seu pare, però no esperava trobar-lo embossegant-se la llengua i amb un càlid fil de sang llepant-li els llavis. Bé, el segon conte que llegirem es diu Fúria i està escrit per Deu Mises. Deu Mises és el nom en clau d'aquest autor o autora. Quan escolto xiscle, entombo la cuina, amollo el foc i les patates gairebé pelades. Corro cap al passadís i el panorama que descobreixo a través de la finestra és esgarrifós. Una dona ha travessat el crani d'un nen. Només una part de l'empunyadura del ganivet queda visible enmig de la nansa sanguinolenta del cabarró. Xisclo per evitar el desmai. Reconec la roba. És la que du el meu fill avui. I ara que hi penso, fa estona que no l'escolto per enlloc de la casa. Un calfred en recorre l'espinada de forma immediata arran d'aquest pensament, sens dubte el pitjor. Alço la mirada i els meus ulls topen amb l'esguardament de la dona. Em mira i s'adona que també la reconec. La fito en ràbia, amb la fúria de mare que veu com li arrabassen el fluid del seu ventre. La boja deixa caure el cos inert, encara que el gavet enfonsat en el seu crani, el del meu fill, i l'inici de la seva aproximació cap a mi és idèntic al de la meva cap a ella. En sentir l'impacte, el mirall s'esmicola i apareix la paret nua del rebador. Llavors és quan, presa del pànic, ho entenc tot.
La Biblioteca Viva.
Bé, bona nit.
Bé, Francesc, és que estàvem sentint ara com quan intervenies.
Bé, doncs, bona
encara
nit.
Encara veiem la cara.
Bona nit. Bé, doncs, no sé si des de Sant Celoni ho heu pogut veure, però amb alguns cartells publicitaris que hi ha per tota la vila, però si algun no se n'ha donat encara, aquesta setmana, del 20 al 25 de febrer, es fa a la Biblioteca L'Escorxador el que s'ha anomenat la primera setmana literària. I hi ha tastos de lletres, recitals de poesia, tallers, hores del conte, i és això el que us volíem comentar breument. S'ha editat també un díptic on s'expliquen aquestes activitats. Avui a la tarda, a les 6 de la tarda, hi ha hagut un taller d'il·lustració a partir dels llibres de Queta Bakowska, una activitat per infants i calia una inscripció prèvia a la biblioteca, o sigui, les activitats ja havien començat avui, dia 20. Demà, dia 21, a les 7 de la tarda, hi ha un recital de poesia amb Enric Casasses. És una activitat que compta amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes. I el dimecres 22 a les 6 de la tarda, o sigui, demà passat, també hi ha una altra activitat per a infants, un taller que es titula Confeccionem disfresses. Per participar en aquest taller cal inscripció prèvia a la biblioteca. El dijous 23, aquest dijous, a les 8 del vespre, s'inaugura el cicle Tast de Lletres, amb l'autor local Víctor de l'Àrbol, i això es farà a la sala Bernat Martorell. Això serà dijous 23. Divendres 24 a les 6 de la tarda, una altra activitat per infants, que també cal inscripció prèvia, una hora del conte, contes dibuixats i cançons. i el dissabte 25, a les 11 del matí, hi haurà una petita hora del conte, a la sala petita de l'Ateneu. Com sona un llibre quan l'explica un instrument? És una activitat per infants i cal inscripció prèvia a la biblioteca. A més, a banda d'aquestes activitats de tota aquesta setmana, del 20 de febrer, o sigui, des d'avui fins al 13 de març, hi ha una exposició que es titula Territoris Fantàstics, de literatura infantil i juvenil, que té entrada lliure. A més, durant tota aquesta setmana hi haurà intercanvi de llibres a la biblioteca. O sigui que ja ho sabeu, totes aquestes activitats organitzades per la biblioteca de Sant Celoni, la biblioteca L'Escorxador.
El noticiari.
A veure, comencem el noticiari amb una notícia que no és ben bé cultural, però que ens preocupa perquè, doncs, de fet, ens afecta com a catalans. És que són uns fets que han passat a la vila propera d'aquí, que és a Sant Pol de Mar, perquè, doncs, l'Ajuntament va decidir, en un ple, doncs, treure la bandera espanyola de l'Ajuntament i llavors hi posar només la catalana. I això es va fer, doncs, amb suport d'unes 300 persones que es van concentrar davant del balcó de l'Ajuntament, i es va treure la bandera espanyola, es va plegar ben plegada amb una bossa.
És que, de fet, em sembla que no hi era, vull dir, que el que passa és que exigien a l'Ajuntament de Sant Pol
que la posessin. I la riessin.
I llavors, clar, potser en suport a l'Ajuntament van fer l'escenificació que en retiraven una bandera, una estanquera, em sembla que se n'ha dit sempre, no?
I llavors van plegar-la
i llavors hi van posar una estelada
i van enviar-la a la delegada del govern, a la bandera aquesta espanyola, i van posar-hi en canvi una estelada. Allà és la que es pot anomenar la virreina, doncs demana a l'advocacia de l'Estat que denunciï l'ultratge a la bandera espanyola a Sant Pol. I l'altre simbòlic que unes 350 persones han protagonitzat aquest diumenge a Sant Pol de Mar per retirar la bandera espanyola del color ajuntament no ha agradat gens a la delegada del govern de l'Estat de Catalunya, Maria de Llanos de Luna. En una nota, de Luna considera l'acció un ultratge a la bandera d'Espanya. Per això la delegada ha donat la instrucció als pertinents a l'advocacia de l'Estat per iniciar accions legals perquè s'escaiguin amb la finalitat d'exigir responsabilitats de tot ordre tant als impulsors d'aquesta acció com als que han consentit els fets. La delegada del govern espanyol ha volgut remarcar que, més, a l'acte que dissabte al matí s'ha penjat a la façana de l'Ajuntament una bandera il·legal i inconstitucional, fent així referència a l'estelada que s'ha fet onejar. Així mateix, Llanes de Luna ha subratllat que l'Ajuntament insisteix a incomplir la llei de banderes malgrat una sentència judicial en fer incomplir el consistori i penjar la bandera espanyola a la façana. La reacció de Llanes de Luna s'ha produït aquest dissabte a la tarda després que 350 persones hagin participat en un acte simbòlic de retirar la bandera espanyola de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Es tractava d'una iniciativa que ha organitzat l'Assemblea Nacional de Catalunya i que ha arribat després que un regidor de la localia interposés una denúncia davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informant que aquesta ensenya no onejava en el balcó de la casa consistorial. Caldrà veure ara què passarà, si detindran l'alcaldessa, detindran els regidors, o què passarà si insisteixen a no complir la llei.
Sí, la Maria Llanos de Luna em sembla que arribarà a ser tan popular, oi, com Julia García Valdecasas, de grata memòria.
I com la que hi ha a València ara també, amb les últimes explicacions que ens ha fet l'Espart.
Endavant, Francesc.
Bé, doncs avui s'ha inaugurat l'Institut d'Estudis Catalans, que com sabeu és el carrer del Carme número 47, s'ha inaugurat l'exposició Al Carxa, territori de frontera. És una exposició que es podrà visitar a l'Institut d'Estudis Catalans fins al 15 de març, que té el suport de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Lluís Carulla, la Universitat d'Alacant, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la Fundació La Caixa. Es veu que aquesta exposició ja ha voltat per diversos territoris, per diversos llocs, i ara doncs toca a Barcelona. El Carxa, com sabeu, és el fragment més petit de la llengua catalana. La situació geogràfica que ocupa en un extrem de la regió de Múrcia i el fet d'haver-se format durant el segle XIX ha despertat l'interès dels estudiosos. La celebració del centenari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, creada el 1911, just en el moment de màxima expansió del Carxa, ha motivat aquesta exposició, promoguda per la delegació de l'ISC a Alacant. En aquesta inauguració han intervingut Salvador Giné, president de l'Institut, Joan Beny, membre de la secció filològica, Fran Rovira, comissari de l'exposició, i Lázaro Azorín, alcalde del Pinós. L'exposició consta de dues parts. Hi ha una primera part destinada a donar-se al Carxa, que és això del Carxa, demografia, dialectologia, geografia, història, sociolingüística, estatut jurídic i cultura popular. I llavors hi ha una segona part que s'ocupa dels lingüistes relacionats amb la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que han estudiat aquest territori, com són Pompeu Fabra, Pere Bernils i Sánchez Gorné. A més d'aquests d'uns panells amb informació escrita i gràfica, l'exposició inclou projeccions audiovisuals que permeten escoltar rondalles amb la veu dels autòctons del Carxa i veure fragments de la pel·lícula Orson West, de Fran Rovira, basada en la visita que el director nord-americà Orson Welles va fer al Carxa als anys 50 a la recerca de localitzacions per a un western que no es va arribar a fer mai. Per tant, aquesta exposició, el Carxa, territori de frontera, que podeu veure fins al 15 de març a l'Institut d'Estudis Catalans.
Bé, i la Plataforma per la Llengua ha donat a conèixer el primer informe CAT. Gràcies a aquest informe sabem que el català és la 14a llengua més parlada de la Unió Europea i que es troba entre les 100 llengües més parlades del món. Les estimacions més recents estableixen que actualment 9.659.000 persones declaren saber parlar el català i encara que ha augmentat en els últims 5 anys un 15% el volum de la població que l'entén, i pel que fa al nombre de parlants ha crescut en 500.000 persones, un 6% des del 2004.
Saps, Jordi, ja podies anar per la frase, no?
Sí, em sembla que sí. Molt bona idea, Joan. Doncs així anem a la frase d'avui, que és de Joan Baez. I amb aquesta simpàtica sintonia la llegim. Si no lluites per posar fi a la corrupció i la podridura, acabaràs formant-ne part. Doncs ja ho veieu, així hem arribat al final del programa d'avui, o sigui que ens acomiadem de tothom. Agraïm a la Gemma Grau la seva tasca tècnica i millorable. Agraïm també la vostra audiència i, en fi, ens acomiadem de tots, oi, Esteve i Joan?
La setmana que ve tornarem a ser aquí en punt, a les 9 en punt del vespre. Recordeu que el dimecres es torna a emetre en diferit de 10 o 11 de la nit aquest programa. I fins la setmana que ve.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Adéu, Francesc, a reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.